L'altre dia estava conversant amb un grup d'estrangers que resideixen a Catalunya des de fa pocs anys. Semblava més aviat una reunió de les Nacions Unides que una trobada d'amics. Hi havia representants del Regne Unit, de Noruega, d'Itàlia, de Mèxic, de Colòmbia, de Xile, d'Hongria i d'algun país més que segurament m'oblido. La conversa va dur-nos a parlar cap a la llengua catalana. Tots demostraven tenir una certa simpatia curiosa i en certs moments perplexa cap a l'acostum que tenim de parlar la nostra llengua. Per què, em preguntaven? Com a únic representant català de la trobada vaig haver de decidir entre remuntar-me a parlar de Guifré el Pilós o optar per una estratègia més, diguem-ne, innovadora. Per explicar la importància de la nostra llengua em va venir al cap l'impressionant èxit de la campanya relacionada amb el domini .cat. Cap altra comunitat cultural del món té en aquests moments un domini com el té Catalunya. El català és una llengua molt forta a la xarxa i les multinacionals, que sobre identitats en saben molt menys que sobre comptes de resultats i estan donant la resposta. Microsoft o Google són només dos exemples que demostren que no cal tenir una cultura excloent, que no cal lluitar amb les llengües que ens envolten, que senzillament cal saber qui som de la manera que sabem fer-ho i d'aquesta manera els noruecs, els hongaresos o els xilens que viuen a casa nostra entendran la nostra cultura com una cultura oberta i positiva a la qual segur es voldran sumar sense preguntar el per què.
Generació Digital a Catalunya Ràdio.
Benvinguts a Generació Digital, el programa d'entreteniment digital de Catalunya Ràdio. Avui al programa parlarem sobre Catalunya, perquè aquest país petit en què vivim ha estat des de sempre especialment interessat en el món de la tecnologia i dels videojocs. Recordarem les primeres vegades que vam sentir a parlar de videojocs en català en programes mítics de Televisió de Catalunya. Parlarem del programa Videojoc amb Joan Anton Ramoneda i amb Esteve Soler i també tindrem amb nosaltres a Roger Baldomà del portal badajocs.cat. L'Olga Vallejo, perduda en el temps, ens portarà l'any 1980, l'any en què va aparèixer el primer joc editat per la Generalitat de Catalunya, una aventura conversacional sobre el trobador Guillem de Berguedà. Com sempre, Ariadna Laberint continuarà navegant per llocs web estranyíssims dedicats a l'entreteniment digital i a més tindrem l'ascensor i el concurs del millor joc de la història. Per cert, sobre el concurs, podeu enviar els vostres comentaris i les vostres apostes pel concurs del millor joc de la història a l'adreça de correu electrònic del programa generaciodigital@catradio.cat. Comencem Generació Digital. Des d'ara i durant tota una hora els videojocs seran els protagonistes a Catalunya Ràdio.
Generació Digital. Dissabtes i diumenges d'estiu, d'una a dues del migdia.
Catalunya ha estat des de sempre un país interessat en les noves tecnologies i en l'entreteniment interactiu. Fa una colla d'anys els mitjans de comunicació catalans ja parlaven sobre tecnologia i videojocs.
Molts dels aficionats al món del videojoc catalans van començar a conèixer el món de la informàtica a Televisió de Catalunya. S'anomenava Connecta el micro, pica l'estar.
Connecta el micro, pica l'estar.
Al llarg d'aquesta sèrie, intentarem ensenyar algunes de les coses que hom pot fer amb els micros. Si alguna vegada heu mirat d'informar-vos sobre el tema, potser haureu notat una certa confusió. Potser us heu trobat davant una gran quantitat de marques que es presenten amb un argot tècnic gens entenedor.
A la Gran Bretanya, programes com The Computer Program o BBC Microlife s'emetien anys abans per la seva televisió pública. Anys més tard, a TV3 es va començar a emetre Videojoc. Era l'any 1992, quan internet no era popular, els catalans teníem setmanalment llistes dels millors jocs de la setmana i reportatges de les novetats aparegudes al mercat. Una de les veus més carismàtiques del programa era la de Joan Anton Ramoneda, que ens ajudava a decidir en la nostra compra. La veu més oficial d'aquesta casa i que, per cert, tenim l'honor de poder sentir en aquest programa.
Xòquers, aquest joc es guanya només d'una manera. Heu d'escollir un personatge i combatre contra un altre. Senzill, oi? O sigui que no cal que us expliqui gaires coses. Ja sabeu quina és l'arma preferida de Son Goku. Bola de drac Z.
En l'època internàutica en què ens movem, comencem a veure projectes importants en català d'informació de videojocs, com la de badajocs.cat, que des del 22 d'octubre del 2005 informa puntualment del món del videojoc en la nostra llengua. La indústria dels videojocs, enorme i importantíssima, no ha escoltat fins ara l'usuari d'aquesta llengua. Ara per ara sembla difícil que un joc per qualsevol plataforma vingui traduït al català. L'excusa dels desenvolupadors són els elevats costos de producció en el doblatge. Fins i tot el subtítol, que sembla a priori molt més barat, ha estat descartat en qualsevol joc important. Les grans marques com les japoneses Nintendo i Sony i l'americana Microsoft no ens tenen en cap de les seves accions futures.
Estàs escoltant Generació Digital.
Doncs som els de Generació Digital a Catalunya Ràdio, parlant sobre entreteniment, sobre oci digital, sobre videojocs. Saludem a l'Star, a l'Albert Murillo, l'equip del programa, i a més avui també tenim el plaer de saludar els convidats que tenim aquí a l'estudi, en Joan Anton Ramoneda, qui sentíem fa uns moments només en la veu del videojoc, i el Roger Baldomà. Bon dia a tots dos.
Bon dia.
Hola. I al fil telefònic hi tenim el periodista de TV3, Esteve Soler, actualment presentador del 324. Molts el recordareu perquè ha estat en zones, diguem-ne, que una mica complicades, tota una època al País Basc, i en una època especialment dura, i després de corresponsal a Jerusalem, i també l'hem vist en conflictes d'aquests d'abast internacional com la guerra d'Iraq. Esteve, benvingut també a Generació Digital.
Hola, bona tarda.
A veure, tu hi tens molt a veure amb això del videojoc, no? Explica'ns una mica, perquè és que la tenim situat en un àmbit que no té molt a veure amb els comandaments, les consoles i totes aquestes coses.
Sí, sí, sí. Bé, el que passa que això, clar, això del videojoc ja fa uns anys, va ser...
14, 15 anys, sí, mare de Déu. Sí, mare de Déu. Home.
Tens aquí el Joan Anton.
Déu-n'hi-do.
Mare de Déu.
Fa cosa dir-ho i tot, eh? No, però va ser, als inicis, i jo estava al Departament de Disseny Gràfic i em van encarregar la tasca de tirar endavant aquest programa, i la veritat és que ens ho vam passar molt bé.
Era un programa que, a més, tenia molt de disseny gràfic. Pràcticament tot era visualment, molt atractiu, molt actual, molt modern en aquella època, no?
Sí, 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 va ser així, exactament, perquè la idea era, venia de Nintendo, i en aquella època hi havia les dues consoles, Nintendo i Sega, i recordo que Nintendo ens va fer l'encàrrec de fer aquest programa, i el que vam intentar, que fos, clar, un programa de videojocs, de videojocs, vull dir, el nom al videojoc, i que la imatge gràfica fos molt com si estiguessis veient un videojoc en ell mateix, no?
I amb el privilegi de tenir la veu que no es veu, no?
Home,
Joan Anton Ramoneda, que hi donava vida.
Donava vida en els jocs, no? I, sí, sí. Home, a més amb aquesta gran veu.
Com t'hi trobava, Joan Anton, allà, parlant de videojocs i de...
Doncs, escolta, NPI, que deia. Perquè, clar, jo em vaig trobar amb una història, un dia em truquen...
Sí, sí.
Talsivina, escolta, no sé què, i això, mira, hauríem de parlar, llavors em presenten l'Esteve,
sí, sí.
I bé, va ser pràcticament d'un dia per l'altre, és que això
ha
de començar ja, i jo recordo que era el novembre del 92, em sembla, poc abans de Nadal,
sí, sí.
Fins a la primavera del 1994, va durar un any i mig.
Sí, senyor, i qui es va inventar això del gran cursor, Esteve?
Això del gran cursor va ser una idea del nostre guionista, el Xavi Guàrdia, que un gran guionista, i va treure la idea de, volíem crear un personatge a dins del programa, no? I clar, com ho fèiem? Doncs vam pensar el gran cursor, no? Que era el que valorava els jocs, valorava els gràfics, l'estratègia del joc, valorava el disseny del joc, no? I el Ramoneda li donava veu, no? Li donava veu en el gran cursor, a part de ser la veu del programa, no?
Sí, sí.
Jo crec que l'èxit d'aquell programa va ser que érem molt pocs treballant, érem el realitzador, era el guionista, el Joan Anton, hi havia el tècnic de so...
L'Agustí
havia...
La Huerta.
Exactament, el muntador musical.
I ningú més.
Érem quatre, però, era tothom... I, no, ho vam fer el millor que vam poder, no? I crec que allò va ser la gràcia dels ser tants pocs, i, tots sempre els mateixos, ens coneixíem molt, i a més ho muntàvem sempre unes hores intempestives.
Mira, ara mateix, abans d'entrar al programa, en Joan Anton ens deia això, deia, no sé quina hora de la matinada...
Em sembla que l'hora més normal era les 8 del vespre, però fins que no ens hi posàvem eren les, quarts d'11 de la nit.
Però qui jugava? Algú havia de jugar per treure les imatges, no? Algú de vosaltres havia de jugar?
Jo no en tenia ni idea.
A tu ja venia
de tot aquest món. L'únic que li puc agrair a aquella època és que... aleshores el meu fill ja tenia el gran... jo tenia 7 o 8 anys i em va caure la Game Boy.
Ah, molt bé.
Gràcies al programa. O sigui, el guany de Nadal em va morir del programa.
Tu li podries dir, no, aquest no, què fas amb aquest joc, home, és aquest.
Esteve, sí. Sou conscients que vau marcar una època per una, per tota una generació de videojugadors, o això és una cosa d'aquelles que quan fas un programa, no sé, com...
No, home, quan ho estàs fent no n'ets conscient, no, de que arribes a tanta gent, però clar, era el principi dels videojocs, no? Uh-huh. I sí, suposo que sí, molt. Jo recordo molts companys de fins i tot d'aquí a la tele que em deien: "Bueno, em teniu boig perquè el meu fill està en el vostre programa, a més, el vol allò exactament com el traieu vosaltres amb els gràfics que traieu vosaltres, no?" I a vegades alguns dels gràfics eren, formaven part del programa, no del joc, saps? I, bueno,
el que estàvem comentant abans de començar el programa és que han passat 14 anys. Uh-huh. I es veu fresc.
Sí, 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 sí.
Es veu fresc qualsevol dels programes, no?
La sintonia, sí, que hem sentit del programa quan escoltàvem el reportatge, visualment era un programa molt, molt, molt potent, i això, i té molt a veure la part del disseny gràfic, no? Uh-huh. Suposo, i tota la part de guió també, evidentment.
Sí, 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 sí. A més, hi havia un concurs també, no, uh-huh. I allò visualment era un programa molt atractiu,
molt,
no?
Atractiu,
I,
sí.
I és cert que fins i tot ara, vist 14 anys després, doncs ho continua sent, no? Perquè, bueno, crec que li vam treure molt suc a totes les possibilitats que en aquella època, doncs, ens permetia la tècnica de postproducció audiovisual, no?
Jo encara me'n recordo del joc Geriment, que era,
sí,
era el secret del joc, però que a més era un secret que, a veure, havies de jugar, per poder-lo treure, no, realment, era,
sí,
bestial.
L'hora d'emissió era molt bona, també, dissabtes al migdia.
Sí, era perfecte. Sí, sí. No, i sortia, era el dia, i sortia els dies de cada dia, també.
També, també.
Sortia, em sembla que, a més, era just després de Bola de Drac, mira què us dic, que clar, era allò, prime time infantil juvenil. No hi havia una punta de share més gran a Catalunya en el públic aquest infantil juvenil, que just acabar, o just abans, no sé si era abans o després del capítol de Bola de Drac.
Jo deia allò del dissabte perquè clar, tenies el resum de la setmana.
Exacte.
I et permetia...
El dissabte era macro, era més gran.
Era impressionant, impressionant.
El gran curs, heu de pensar que els nens li escrivien cartes, eh?
Sí, és veritat.
Em sembla que tenim fins i tot música del disc, perquè es va editar un disc, em fa l'efecte.
Uh-huh.
Quan es... sí, pràcticament al final es va decidir anar un dia en un estudi, als Aura, em sembla, i es va fer un CD, sí.
Això ja és, però el CD no era de música de videojocs.
Era, no, eren les,
era
lletes,
inspirat en...
Les... Sí, una cosa estranyíssima, però molt divertida, i ens vam estar, em sembla que tota una tarda, i després va sortir el que va sortir.
A veure, escoltem alguna cosa d'aquest CD del videojoc.
Màxim d'arriba. Player 1 o Player 2.
Déu-n'hi-do, això és Big Beat abans dels, sí, Chemical Brothers, eh?
Total.
En Joan Anton Ramoneda fent les veus.
Sí, sí.
Tota una experiència, això, no, Joan Anton?
Com una espècie, com una màquina, eh? No sabies ja ben bé què estaves fent.
Sí, sí, sí.
Jo, no és conya, em va passar una vegada amb un magatzem, amb uns grans magatzems de Barcelona, d'entrar un dia a buscar el cotxe, i d'això ja fa anys, eh? I entrar al pàrquing, i no sé si estava amb la meva companya o la meva filla, ai, les claus, però no sé on les he deixat, i se'm gira un nano petit, és la veu del videojoc. Però és que això ja havien passat ben bé 8 anys, ja, eh? De debò, eh?
Per això és el que us comentava abans,
era
una cosa que va marcar una època.
Sí, 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 sí.
Jo no sé, Roger Baldomà, tu des del portal badajocs.cat, que ens dona una mica més la vessant actual del tema dels videojocs des de Catalunya, o l'Star mateix, com el vau viure aquesta època de...
Home, va ser una de les millors èpoques, perquè des d'aleshores no hem tingut res de videojocs d'enlloc.
Mm.
Només hi ha hagut alguna cosa, per algun canal de pagament, però poca cosa més.
Mm-hmm. No, és veritat, és que jo abans ho comentàvem, no sé si aquest videojoc seria possible a hores d'ara.
Com ho veus, Esteve?
Home, jo crec que sí, crec que sí, que sempre és possible. El que passa que potser ara ja, no sé, hi ha més plataformes per conèixer els videojocs, no, a través d'internet o no sé, però... Bueno, clar, sempre és possible. Mira, jo recordo un detall. Crec que Nintendo va tenir un problema als magatzems que als quals servia les consoles i els jocs a nivell d'estat espanyol. Va tenir un incendi i van haver de retirar gran part de la publicitat que tenien perquè no podien servir el producte. I l'única que van retirar va ser el videojoc, perquè els donava un resultat brutal, no?
Sorprenent. Això sí que era, és notícia desconeguda, Esteve, tot això de Nintendo. Això realment és la primícia del Generació Digital. De fet, nosaltres, com a programa de Catalunya Ràdio, ens sentim, en part, i amb tot el respecte i tota la humilitat, una mica hereus d'aquest videojoc que nosaltres doncs, vam veure i vam gaudir durant tota aquesta època.
I a més són poca gent, també. Vull dir que jo crec que anem per bon camí, també.
Anem molt a dir ritme. Esteve, sabem que estàs molt enfeinat en la redacció, una cosa i l'altra. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres a Generació Digital. Gràcies per tota aquesta època, que gràcies a tu i a tot aquest equip ens vau poder donar. I nosaltres continuem endavant amb el programa. Ens quedem aquí amb el Joan Anton i amb el Roger i amb tot l'equip del programa, perquè tenim moltes més coses per parlar sobre els videojocs i la llengua catalana o els videojocs a Catalunya. Gràcies, Esteve.
Gràcies a vosaltres.
Segueix el nostre blog generaciodigital.blogspot.com.
Amb les sintonies del videojoc, nosaltres continuem des de Catalunya Ràdio parlant sobre això, sobre videojocs i sobre entreteniment digital, perquè la pregunta que feia l'Albert fa un moment, sí, hi ha un programa en aquests moments a Catalunya Ràdio, que és aquest en el que estem, que parla sobre videojocs, és un àmbit molt més ampli, però el tema especialitzat segurament s'ha desviat, com deia l'Esteve Soler, cap a internet.
Sí, sí, ara tots els canals que hi ha per videojocs són internet, les grans webs tenen els seus canals, no? Per exemple, o sigui, apostar per un canal a la televisió seria difícil, jo directament seria més d'un 324, un videojoc 24, però està clar que tot tendeix cap a internet, fins i tot les emissores de televisió, i no sé pas si durarà gaire la televisió com a tal.
Hi ha canals en altres països del món, especialment, estic parlant d'Orient, estem parlant de Corea, estem parlant de Japó, fins i tot França té un canal dedicat a videojocs que es diu Game One. Mm-hmm. Es queda lluny, això?
Jo crec que sí.
Malauradament, no?
Sí, malauradament aquí no hi ha la cultura, no? que hi ha altres països amb el videojoc i no se li dona la importància que realment té.
Anem a perdre'ns en el temps.
Perduda en el temps.
Anem endavant i anem enrere. Cada setmana l'Olga Vallejo es perd en el temps per acostar-nos a altres anys en què han passat coses que són interessants en el món dels videojocs, i avui retrocedim fins al 1984. Olga, bon dia.
Hola, bon dia.
Estàs lluny avui,
Avui
veiem
sí.
Allà la llunyania.
He hagut de fer molta memòria i algunes coses, la veritat és que les tenia molt borroses.
Què va passar el 84?
Doncs mira, el 84 hi havia molt d'atur, afectava gairebé el 18% de la població activa i 500.000 espanyols es van manifestar a diferents ciutats contra la reconversió industrial. El govern d'Espanya i el de França varen signar el pacte antiterrorista acordat pels ministres d'aleshores José Barrionuevo, això sí que queda llunyà, i Gastón de Fer. En Fidel Castro, acompanyat d'en Daniel Ortega, va fer una escala de 5 hores, només 5 hores, d'Espanya, sent la primera visita d'un president cubà a una capital de l'Europa Occidental. En Gerry Adams, líder del Sinn Féin, el braç polític de l'IRA, resultava greument ferit a un intent d'assassinat al centre de Belfast, i Gran Bretanya i la Xina acordaven la cessió de la sobirania britànica sobre Hong Kong pel 1997.
Mm-hmm. Thatcher, signant els documents, encara ho tenen aquestes parets, aquests murals que tenen els xinesos gegantins a les parets aquelles dels palaus, encara hi ha. L'altre dia ho ensenyaven quan celebraven que feia 10 anys precisament en aquest 2007 de la cessió de Hong Kong a Gran Bretanya. I més coses que passessin en ciència, tecnologia.
Doncs a l'Hospital de Bellvitge de Barcelona es va dur a terme amb èxit el primer trasplantament de fetge a Espanya, i una notícia que suposo que va fer feliç a molta gent, sobretot aquí a l'Albert i a l'Start, és que es va comercialitzar exitosament la computadora personal el Macintosh, coneguda com a Mac, dissenyada, desenvolupada, construïda i comercialitzada per Apple Inc. I us va canviar la vida.
I d'aquí vindrien els Macs, els Apples, els iPods i totes les AIs que vinguessin. I en el món de la cultura.
Doncs en Dalí va anunciar la creació de la Fundació Gala Salvador Dalí i la donació de 621 de les seves obres al Teatre Museu Dalí a Figueres.
Encara voltava.
Pel món de la cultura van haver-hi grans pèrdues. Va morir en Jorge Guillén, Julio Cortázar, Truman Capote, François Truffaut i el millor Tarzán de totes les versions que es varen arribar a fer, en Johnny Winsmuller, que abans havia estat nedador amb rècords mundials, 5 medalles olímpiques, i va arribar a fer 20 pel·lícules del Tarzan.
Ens que... era el millor Tarzan de la història.
Els altres eren còpies.
No? Estem d'acord, sí, no? Sí, sí, Smull era el millor Tarzan.
Es va creure, el pobre home, es va creure.
I a la televisió què hi teníem?
Doncs s'estrenava el primer programa per nens que es tractava més com a adults que com a nens. Era, va marcar tota una generació i era La Bola de Cristal. Van estar 4 anys en antena amb l'Alaska, els Electroduendes, la Bruja Avería. I la Bruja Avería, que deia coses tan poc innocents com viva el mal, viva el capital, o soy Avería, aspira a una alcaldia, que ara això s'entendria molt més, no?
S'estava avançant una època. Dèiem abans al vídeo això que era un programa avançat, però això de La Bola de Cristal de l'any 1984, vaja.
Jo no. Vaig tenir la immensa sort l'any 1984 de ser el primer locutor, després de 42 anys, que tornava a iniciar les emissions de Ràdio Associació de Catalunya. Això passava el 2 d'abril en aquesta
sí,
casa.
Senyor. 84.
Sí, i des d'aleshores la teva veu a més es va relacionar moltíssim amb el que era Ràdio Associació, RAC 105, no?
Bé, RAC 105 és posterior.
Exacte, però, no? Però el que va evolucionar, el que va evolucionar llavors més endavant, no?
I això va passar el 1984, des d'aquell famós 27 de gener del 39, aquesta emissora no havia tornat a funcionar.
Sí,
i és curiós que amb els anys el nom oficial de l'emissora era el nom que portava la revista de Ràdio Associació de Catalunya, la revista que s'editava setmanalment amb la programació de la setmana de l'emissora. La revista es deia Catalunya Ràdio. I quan es busca el nom, es busca un nom que no podia ser Ràdio Associació perquè formava part de la cooperativa,
boníssim.
I llavors es diu l'emissora Catalunya Ràdio i resulta que el segon canal és la recuperada Ràdio Associació de Catalunya.
Boníssim.
Més això ho sap poc gent,
Sí, senyor, ara ho sabrà molta més. Més coses del 84.
Doncs si seguim amb La Bola de Cristal, era un moment en el que es veien molts videoclips de Los Toreros Muertos, Golpes Bajos, Mecano, Nacha Pop, Gabinete Caligari, Ramoncín, La Unión o Radio Futura amb la seva Escuela de Calor.
De movida, eh? Déu-n'hi-do quina època, eh?
Va ser, sí, hi havia, era justament això que tu deies, l'època de la movida madrilenya, el moviment cultural o contracultural, no sé què hauríem de dir, de principis dels 80, que la televisió tenia La Bola de Cristal, però a més l'Edat d'Oro amb la Paloma Chamorro, que fa poc es va recuperar a la 2 amb aquella estètica punk,
sí.
I era tota una plataforma per les noves tendències culturals i musicals dels 80.
I nosaltres ja teníem tele aquí.
Aquí i tant, eh? TV3 ja existia, i era el primer any de emissió de sèries de producció externa com l'australiana Carson i Carson Advocats, la britànica Sí, Ministre o la mítica de les mítiques, la nord-americana Dallas. You are a shocker.
M'encanta sentir la veu
sí,
del Joan Anton Ramoneda refet a través d'aquests blocs.
El gran comodí.
Digital.
El gran comodí.
I a veure, en videojocs, què passava el 84?
Doncs la Generalitat de Catalunya va innovar com mai ho havia fet fins aleshores en el món dels videojocs, publicant Guillem de Berguedà per al sistema Spectrum i Amstrad. Es tractava d'una aventura conversacional creada a partir de la llegenda del mític personatge i es va distribuir especialment pels centres educatius de tot el país. El joc estava gravat en una cinta de caset, que depèn de qui ens escolti, potser no sap ni el que és un caset.
Certament.
Star, tu ets el posseïdor dels jocs originals de Guillem de Berguedà.
Home, no n'hi ha per tant, però sí.
Com va arribar a les teves mans, primer?
Pues me la va donar un amic molt amic meu, el senyor Andreu. Que ara viu aquí a Barcelona, si ens està escoltant, doncs Andreu, que sàpigues que encara tinc la teva cinta. Bueno, encara és meva, me la va regalar.
Home, sempre en vam parlar fa uns dies al Generació Digital, però realment demostra que la Generalitat en aquells moments sí que estava d'alguna manera avançada al seu temps,
sí, molt,
publicant molt un videojoc. No sé si ha publicat gaires més videojocs.
Publicant-lo, i més que publicant-lo, encarregant-lo.
Encarregant-lo,
sí, evidentment. El va encarregar amb un promotor perquè el fes, el van distribuir, el van portar als col·legis, va sortir també a revistes, a la famosa Micro Hobby, recordo que va sortir la ressenya allà, o sigui, una cosa que s'havien mullugat, es van moure, no ho van deixar tot amb una curiositat com podria ser ara, no? Una cosa així més normal.
Com tenim ara el panorama, com el veiem?
Això potser el Roger.
Roger. En català, hi ha alguna cosa més? A banda del
fa uns dies vam tenir un ascensor d'això del que puja i del que baixa, i l'Estar va defensar el que Catalunya en general, en el món dels videojocs i tot l'entorn que hi ha a nivell de xarxa, que està doncs treballant dia a dia, i una mica el que dèiem al començament del programa, no? Més enllà de ser excloents o de posar quotes o del que sigui, és expressar-se amb aquella tranquil·litat que dona, fer les coses que et venen de gust, amb la llengua que et ve de gust, i realment a la xarxa d'això s'està demostrant, amb el domini.cat i amb tantíssimes altres coses.
Exacte, i a més, jo crec que ara les coses comencen a anar bastant millor, no? Després d'aquesta aventura que va tenir la Generalitat, crec que comença a haver-hi alguna opció, s'està treballant ja amb el tema per aconseguir alguna cosa, i no sé quan, però jo crec que en cosa d'un any o així podríem veure ja alguna cosa amb grans marques. No,
la llàstima que hem tardat, eh? Estem parlant del 84.
Sí, sí, anem una mica tard.
Ha plogut molt i molt.
Anem una mica tard, però bueno, millor tard que mai, no?
Sí, això també. Sí.
D'alguna manera hi ha hagut aquest pas intermig que deu ser des de l'època que s'havia acabat el videojoc fins fa pocs anys. Què ens ha passat aquí al mig? Com s'explica això? Algú que, com tu, no? Que ara està a primera línia amb un mitjà en català que està funcionant i que està donant molt de joc a la xarxa.
Bé, la gràcia realment ha estat internet, no? O sigui, ha permès que gent com, per exemple, nosaltres des de la joc, sense cap recurs, com aquell qui diu, comencem a crear tot un mitjà de comunicació en el nostre idioma, el català, i per parlar de videojocs, no? I això és el que ha fet que retrasés tant, no? Perquè si ningú hi apostava amb diners, pues abans era impossible.
I els màsters, els postgraus, tots aquests estudis universitaris reglats que nosaltres doncs de mica en mica també anem explicant i anem posant sobre la taula, suposo que alguna cosa també hi tindran a veure, no? Que hi hagi doncs a la Pompeu Fabra, a la Universitat Oberta de Catalunya, gent que estigui ja llicenciats, enginyers informàtics, gent que ja està acabant la seva carrera i després s'està especialitzant en crear.
Sí, però què fan? Se'n van a fora. I els
sí, tenim aquí, fuga de cervells en això?
Sí. Tant. I les poques empreses que ja fan videojocs aquí demanen gent de fora. I bé, vull dir, jo crec que el que falta justament aquí és que la Generalitat, no, el Pompeu Fabra està molt bé, la iniciativa privada està molt bé, però potser hauríem de començar una iniciativa pública de cara a ensenyar i valorar que tots aquests professionals que puguin haver. Jo el que penso és que primer és formar els catalans per fer videojocs i després ja demanarem que siguin en català els videojocs, però crec que és molt important fer indústria també a Catalunya, perquè després tens molta més força a l'hora de demanar que un videojoc sigui en català, saps? Si en un moment donat tu doncs, fas un joc per Nintendo, el fas aquí, demanes que es faci en català. Una altra cosa més complicada és demanar que els de fora siguin en català, que és molt més comodó, jo trobo. Escolta'm, jo crec que hem de lluitar des de dintre, per l'efecte, cosa que no és, trobo que també és lluable, lluitar perquè els jocs de fora siguin en català.
Ah, però és complicat, eh? Tot i això és molt complicat, perquè si demanes una cosa de Nintendo, Nintendo te mirarà quotes de mercat.
Sí,
te dirà,
sí,
si a Catalunya hi ha 6 o 8 milions de compradors potencials, te dirà, el resta d'Espanya n'hi ha 30. I 8 contra 30, t'anirem a fer-ho en castellà i en tindrem 36. És complicadet. Que la gent, que els catalans facin jocs en català, també diran, a veure, si faig un joc i en vendré 8 milions, per què no faig
no,
en anglès?
No, però és senzill, potser, no? Fer un joc per la Nintendo Wii, per exemple, quan tu fas les opcions i elegeixes
sí,
els
clar,
idiomes,
no,
escolta'm, dius, no,
sí, sí.
Escolta'm, posarem el català perquè no, volem
és
i perquè...
Tu penses, Albert, que aquí a Catalunya, deixem el parc de programadors o de màquines de Nintendo, és molt potent a Catalunya.
Uh-huh.
Hi ha molta gent que fa
sí.
jocs per Game Boy, que fa jocs havia fet per la Super Nintendo, que n'està fent per la Wii, vull dir que hi ha fuga de cervells, però tot i així...
Ja
no són els cervells els que se'n van, són els productes. Això és una mica la presa de pèl, no?
Sí.
Dius, si t'anessis i cobressis amb dòlars, bueno, el dòlar serà, no, que està més per baix de l'euro, no funciona, no? Però si cobressis amb gens, o anessis a viure a Alemanya, que el nivell de vida està més alt, genial. Però és que encara som una miqueta tontets, ens quedem aquí, fem la feina perquè se'n vagi la feina, se'n vagi el nostre producte, no nosaltres.
Uh-huh.
I això no acaba de rutllar, nois, això no m'acaba d'agradar a mi, eh?
D'alguna manera la llengua, de totes maneres, potser no és tan important, com dèiem en el cas del cinema... Vaja, si es fan, el que deia l'Albert, si hi ha indústria i es fan pel·lícules bones i es fan aquí, al final sempre s'acabarà fent doncs, més cosa en català, no? El problema és demanar, no, és que volem que Harry Potter ens la tradueixin. Si tant de bo els nens de Catalunya poguessin veure Harry Potter en anglès, no? I l'entenguessin, no? Seria fantàstic, no? O sigui, seria segurament molt millor i diria molt més a la nostra capacitat de viure, doncs, en el món en el que vivim, que és un món cada dia més globalitzat, o poguéssim entendre les pel·lícules, no sé, en francès, en italià, o com fos, no? I l'acostum d'alguna manera fos aquesta, més que no anem a doblar, anem a traduir, anem a, sinó les coses estan fetes per una cultura concreta, i si tu, doncs, generes, no?, indústries que creïn aquesta pròpia cultura, llavors tu mateix tindràs el control, sí, clar, sobre, tindràs la clau d'això, no?
Pot tenir una mica com el que passa amb el cinema espanyol, que és com diu l'acudit, no? Diu que no passa res. És el típic que està veient una pel·lícula espanyola, diu, però que passe algo, por favor, que passe algo. Vull dir que la majoria de pel·lícules, doncs, són de moral distreta, de la guerra civil. Clar, i a veure, podíem dubtar de que si féssim coses de Catalunya, doncs fossin tots videojocs de Gifrel Pilós, de
Guillem de Berguedà, els Almogàvers.
Ai,
home, els Almogàvers tindrien un videojoc,
no, veure, tot això,
eh? Tota la venjança dels Almogàvers, no, no? Jo m'imagino un joc d'estil Dynasty Warriors, no?
Aquest seria potent.
Aquest seria potent, no? Amb l'espasa i allà desperta ferro i vinga, no?
Ferro, també, un pel·lículon, un pel·lículot increïble. Però, esclar, que n'hi hagi una ja està bé, però que siguin totes... A veure, és una mica és el que va intentar comentar, no?, que a Tarragona hi ha Tinet, no?, Tarragona Internet, el servei de la Diputació de Tarragona, i dues iniciatives que van sortir, una va ser la Botinet, que era el joc de la botifarra,
sí,
per internet,
sí, sí, sí,
i un joc de castellers, originals, perquè sí, o sigui, que està molt bé. Però dius, bé, el pròxim que serà, no sé, concurs
no
de veure el porró,
exacte, no ens hem de quedar exactament amb aquest,
que no sigui
amb aquest
folclori,
tipus,
no? Vull dir...
Però d'aquí sí que podem aprendre del Japó, perquè el Japó el que fa, clar, és partir d'unes arrels tradicionals molt profundes, sí, i no perden la seva identitat per fer videojocs moderníssims, actualíssims.
Sí, però allò té forma d'orgull. Aquí, segons com, fa una miqueta de vergonya. Jo no m'imagino, per exemple, l'Oga vestida de pubilla. Se'm feia estrany.
Jo no m'hi veig, tampoc. Veus?
Estem arribant ja al final d'aquesta primera tertúlia. Abans, escoltem un altre fragment abans d'acabar del videojoc, que ens fa il·lusió.
Xòquers, prepareu les vostres catifes voladores i recordeu que, a pesar de tot el que us diguin, Salvador Espriu d'això ja en deia alfombra. Perquè avui volarem damunt d'això fins als laberins on demostrarem que som el Prince of Persia 2. Xòquers, si no voleu morir en aquestes sorres movedisses, i si us penseu que aquest esquelet no és un enemic gaire empipador, potser ha arribat l'hora que proveu aquesta segona versió del Prince of Persia. I la missió és prendre aquestes begudes que ens donen energia i vides extres per arribar fins al final i portar la princesa allí on se suposa que vol anar. Que se suposa que és en algun lloc on també hi hagi el príncep. Si no, de què? O es pensa algú que el príncep de Pèrsia salvarà la princesa si no és per endur-se-la en algun lloc i proposar-li que... En fi, no us ho diré, perquè segur que algú ho trobaria poc apte.
Déu-n'hi-do, jo crec que és la millor manera d'acabar aquesta tertúlia, Joan Anton.
El que et feia llegir.
Agafem les catifes voladores, diu, que ja Pompeu Fabra en deia alfombres.
Salvador Espriu i en deia alfombres.
Això, Salvador Espriu.
Brutal.
Salvador Espriu en deia alfombres, vaja.
El guionista era molt bo, molt bo. Bé, em va batejar i jo li vaig demanar permís si podia utilitzar... el meu sobrenom al videojoc, la veu que no es veu.
I des de la
nostra... L'has agafat com a...
Sí, perquè he sigut l'únic locutor dels anys, sí, de ràdio dels 70 que no ha fet mai televisió, per tant...
Sí, sí. És la veu que no es veu.
Hi ha molt poca fotografia.
I això es va crear en el videojoc?
Sí, sí. Parla la veu que no es veu.
Sí, senyor, sí, senyor. I a partir d'ara, sí... Allò, també conegut, no? As known as, la veu que no es veu, no? Joan Anton Ramoneda, aca, la veu que no es veu.
Per cert, convido els oients que vagin a YouTube i posin videojoc. Hi ha un noi que està recuperant tots i és al·lucinant.
Fantàstic.
Per cert, es posarà en contacte amb ell per dir-li que escolta'm, que aquí té un programa també per baixar-se i posar-lo si vol.
Doncs si voleu saber més sobre videojoc, això, al YouTube els podreu trobar. Joan Anton Ramoneda, moltíssimes gràcies.
Molt bé, vosaltres.
És un plaer per nosaltres escoltar-te en els separadors del nostre programa. Perquè ens recorda, a més, aquell programa mític que va fer il·lusionar-nos en tot el tema dels mitjans de comunicació i el món dels videojocs. Gràcies de nou per estar aquí amb nosaltres, Roger Baldomà, gràcies.
A disposar.
Nosaltres seguim endavant i el que fem és anar a agafar l'ascensor.
L'ascensor.
Estem a Generació Digital, a Catalunya Ràdio, avui l'ascensor amb l'Albert Murillo, Albert, què puja, què baixa, què
doncs
tenim
mira,
aquesta setmana?
Avui baixa, per mi baixa d'una forma clara, de fet, el PUDJ5A. Queda clar? No sé si he de donar més explicacions.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, Albert, molt bé.
No sabeu què és el PUD J5A. Són unes... A veure, atenció.
El que porta la Coca-Cola, no?
No. Són unes ulleres que permeten jugar a certs jocs de la PlayStation 2 que va treure la Sony, que tu et posaves, i a més eren uns cascos també, i tenia uns vidres davant dels ulls i tu podies jugar de manera panoràmica en els jocs. Això t'ho pots comprar a hores d'ara per 60.000 yens al Japó, no sé exactament quan és, però és molts diners.
Molts, eh? Unes 90.000 pessetes, una cosa així.
I es pot comprar des de l'any 2002, i aquí mai ha arribat. Però hi ha molts jocs, sobretot jocs de simulació d'avions, de Taito, i també certs jocs que tu pots posar-t'ho i jugues, i tu gires i pots veure-ho. És al·lucinant. I baixa el fet que no pugui haver llegut mai doncs, aquest aparell aquí. Vull dir, a vegades em pregunto per què aparells com aquests que tindrien èxit, el preu potser és evident que la gent no compraria, no? Però, ostres, vull dir, un invent que fa molta gràcia, que a mi em faria gràcia jugar-hi, que no arribi mai aquí a Occident, eh? Vull dir, ja ho sabeu, el PUD J5A, que deu ser brutal jugar-ho.
Més coses.
Puja.
Què podria veure?
Puja la tranquil·litat que tenim tots a partir d'ara, que el Jack Thompson, coneixeu el Jack Thompson, que és aquest advocat en contra dels videojocs, que ha fet campanyes en contra de tots els jocs mundials, doncs li han retirat la llicència durant 91 dies als Estats Units, en aquests moments no pot exercir, perquè li estan fent unes proves psicològiques per veure si la seva obsessió al videojoc és malaltissa. O sigui, que curiosament, l'home que ha anat en contra de tots els jocs de Rare, tots els jocs de GTA, etc, que bueno, ha fet que tingui molts problemes moltes empreses per distribuir els jocs, doncs aquest senyor 91 dies i no podrà treballar. Això és fantàstic. Jack Thompson...
Meravellós.
Aprofitem. Sí. Queda poc.
Anem a saber com està el nostre concurs.
Generació digital. Concurs. El millor joc de la història.
Fantàstic, perquè el Joan Anton Ramoneda sembla que s'hagi quedat, perquè va sortint entre una cosa i l'altra. És que Generació Digital el que fem és proposar-te el concurs d'aquest estiu per escollir quin és el millor joc de la història. Per participar-hi només has d'enviar-nos un correu electrònic a generaciodigital@catradio.cat amb el títol del videojoc que consideres com el millor de tots els que has jugat. Ara, en el darrer programa i cada dia, en el darrer programa el que farem serà sortejar entre tots els que hagin participat en el concurs una consola PSP i un lot de videojocs de PlayStation 3 i de PlayStation 2 i també de PSP. Però ara el que fem és actualitzar una mica el rànquing de cada setmana. Albert, primer entrades noves i
entrades de les moltes que hi ha hagut. Tekken, que encara no havia entrat. Second Life, han votat Second Life com a videojoc, després d'aquell programa que vam fer molts ja el consideren com un videojoc, i també un joc com Alien 8 de l'Spectrum, que també ha entrat a la llista.
Molt bé.
I en aquests moments la classificació, el tercera posició, Guitar Hero, ha baixat de la primera a la tercera. Segona posició, nova entrada en aquest rànquing de 3, el Pac-Man no havia entrat i crec que es mereixia que estigués a la llista, i en primera posició en aquests moments Castlevania Symphony of the Night, que ara el podem jugar amb la Xbox 360 en l'apartat d'arcade, doncs ara està a la primera posició d'aquesta llista.
Aquesta llista té unes anades i vingudes impressionants. Ara que estem arribant ja al final de l'estiu, tinc ganes ja de veure, sobretot en els últims programes, que seran allà on es jugarà realment, crec jo, el títol del millor joc de la història, a veure realment com acabaran les votacions. No sé si recuperem en Roger un moment, que l'hem acomiadat, però no, perquè ja que el tenim aquí jo no puc fer que, vaja, que el responsable de Badajocs.cat doncs digui com a mínim les seves opinions sobre quin és, sé que és una pregunta dificilíssima, eh?
Massa.
El millor joc de la història.
Quin no ho és? Deixa'm pensar.
N'hi ha tants, eh?
Sí, no, la veritat és que si em fas decidir ara mateix no t'ho sabria dir. Perquè...
Uns quants, allò que dius, no, mira, jo hi posaria una mica de Mario, hi posaria una mica de Tetris i unes quantes dosis de, no sé...
Ell tirarà més cap a...
Final Fantasy o de Halo, no sé, o de Half-Life, no sé.
Home, Half-Life, aquí m'has matat. Half-Life i el seu Counter-Strike no tenen punt de comparació amb cap... amb cap shooter que hi hagi.
L'hem acabat trobant.
Sí, tens tota la raó. I a més, és el que vaig votar no fa pas massa en un altre dels vostres programes. I després jo tiro molt cap a la simulació. Grand Prix 4, de Microprose, és el millor, un dels millors simuladors
Grand
que he jugat
Prix
mai.
Grand Prix 4? Quin és?
Microprose, de PC.
Aquí
era quan encara jugava a PC
i
encara
podia
jugar.
És de cotxes?
Sí, de Fórmula 1.
Molt bé.
Doncs bé, Sapigueu que encara podeu enviar-nos, ja queden pocs dies, per participar en aquest concurs, per escollir primer quin és el millor videojoc de la història i llavors per poder emportar-vos al final de l'estiu aquesta PSP entre tots els que hagueu participat. Recordeu l'adreça electrònica del programa, generaciodigital@catradio.cat. Ens poseu quin és, segons vosaltres, el millor videojoc de la història. Ràpidament, anem al laberint.
Generació Digital, dissabtes i diumenges d'estiu, d'una a dues del migdia. Ariadna al laberint.
Entrem al laberint dels videojocs de la mà d'Ariadna Oltra. Aquest estiu l'Ariadna té un repte duríssim, que és el de submergir-se per als llocs web especialitzats del món dels videojocs i extreure'n alguna cosa més o menys interessant, si és que es pot treure alguna cosa d'aquests llocs. Bon dia, Ariadna.
Hola, bon dia a tots.
Com
sí,
estàs?
Alguna cosa es pot treure, eh?
Positiva.
Sí, sí, alguna cosa.
I on has anat avui?
Doncs avui justament he anat a briconsola.com.
Briconsola.com.
Sí, que...
El títol fa por.
Sí, però el subtítol també fa una miqueta més de por, que diu una pàgina de consoles diferent. D'entrada fa por, però... No, realment els haig de donar la raó. És possiblement la pàgina més diferent que he analitzat en aquest programa, i també ho haig de dir, la que més interès m'ha despertat. Primer, per estar feta des de Catalunya i en català, sí, sí, perquè últimament les que m'havíeu fet analitzar eren una mica...
M'acaba de fer una mirada, que...
Sí, la mirada no directa per l'Albert.
A la ràdio no es veu.
No, ho explico.
Sí, perquè si no la gent aquí no entén aquest repte setmanal que suposa el fet d'escollir quines són les webs per les quals l'Ariadna ha de navegar de cara al següent programa. Briconsola.com. Estem
feta en català, feta des de Catalunya, i a més, també m'ha interessat molt perquè té una quantitat de continguts, una quantitat d'informació que no te l'acabes. O sigui, jo intentaré resumir, analitzar els punts que més m'han cridat l'atenció, però n'hi ha molts.
Som-hi.
Bàsicament, aquesta web és un punt de trobada i d'informació pels amants del videojoc, però jo us recomano que aneu directament a l'apartat de tuning d'aquesta web. I és que aquesta gent té un especial interès per personalitzar qualsevol tipus de videoconsola. Veient les fotografies, queda clar que, a banda dels cotxes, dels ordinadors, que també està molt de moda tunejar, les consoles, Xbox, PlayStation, totes aquestes que vosaltres teniu segurament a casa, allà emmagatzemades o no, doncs tot això també es pot transformar i adaptar. He trobat exemples com la Super Nintendo Red Edition. Això és una Super Nintendo, que si no tinc mal entès acostuma a sortir de fàbrica amb un color gris, de plàstic,
sí,
és així?
Blanc i gris. Sí.
Doncs hi ha algú que se l'ha pintat de vermell metal·litzat. És diferent, clar, és com quan tu veus un cotxe, sí, és com quan tu, però a més passa allò que passa amb els cotxes tunejats, que tu intentes desxifrar quin cotxe hi ha sota totes aquelles plaques de plàstic i aquelles, aquells alerons.
Era un Seat Ibiza, un Opel Astra,
doncs sí, en aquest cas no fa falta perquè ell mateix ja posa el nom Super Nintendo Red Edition i una Super Nintendo.
Fantàstic.
Un altre cas és la Sega Saturn Infinity Edition. Aquesta pel nom no dedueixo gaire. Resulta que ell explica que li ha posat el truc Open Door, obrir la porta, suposo, per jugar amb jocs CDR-PI. Això què vol dir? No sé què vol dir.
Potser jo
realment deia això.
Sí, té pinta que se'ls veu de baixar d'algun lloc i doncs...
Allò que no es pot fer.
No direm el nom d'aquí.
No direm el nom.
I també diu que ha posat el truc dels 60 Hz. Això no sé què és.
Sí,
també
és
un altre truc d'aquests així que feu, tots vosaltres.
Els japonesos, perquè aquí es vagin més ràpids, sí, vegin com originalment es van fer.
Aquest tema m'interessa molt poc, però és que resulta que aquesta Sega Saturn Infinity Edition...
Us dic,
el més al·lucinant d'aquesta consola és que porta un llum de neó blau que il·lumina l'interior d'aquesta consola i es pot veure aquesta llum per les dues reixes frontals.
Wow.
Un llum de neó, sabeu? Aquests, igual que els cotxes, els cotxes que porten aquell blau que van...
A terra, Es veu a terra. Sí, un blau que il·lumina l'asfalt. És com el Need for
Speed. És aplicat a la consola. També he vist una PlayStation a la que la tapa per on es posa el CD dels jocs ha estat substituïda per una reixa d'un altaveu Pioneer. Això es fa... És
si dius ara, com ho dius això? Una PlayStation.
A mi és el que m'ha semblat d'entendre.
Sí.
Una PlayStation, no sé si la 1, la 2, la que s'obre per dalt, no sé...
La 1?
És la 1, o pot ser que sigui la PS2 en la segona edició, que és aquella més
light.
És possible. Aleshores, la tapa com d'un... Us en recordeu les minicadenes antigues?
La tia reixa, no?
Sí, doncs han substituït el plàstic de la reixa, de la tapa, del CD...
I es veu el CD dins que va voltant.
Sí, això dedueixo que sí, és una foto, no hi ha vídeo, no ho he pogut comprovar, però suposo que sí.
És una nova cultura, la cultura del túnel.
Fantàstic.
Sí, sí. I a més en aquest cas també il·lumina la tapa amb leds vermells, aquests llums, sí, sí, és fantàstic. Deixeu-me dir un altre cas que hi ha brutal, que és la PlayStation Crystal Edition. És una carcassa totalment transparent i l'interior està pintat de platejat i amb un neó inclòs a dins, és impactant.
Un neó també. Hi ha fixació amb el tema neons.
Sí.
Tuning i neons és una cosa que van...
Nadal, això devia començar l'època del Nadal.
Sí, sí, doncs, així podria seguir una vintena d'exemples en fotografies que es pot veure, tot això. També donen consells per tunejar, entre altres, i molt important, et diuen que si no tens ni idea d'electrònica, millor no toquis res de la teva consola, i també et diuen que si el que vols és posar llums dins de les consoles, això m'ha sobtat, però òbviament és de sentit comú, és millor posar neons, que per això en posen, i no bombetes convencionals perquè donen calor i això podria afectar, diguéssim, el funcionament de les màquines o els lectors làsers, exactament, no sé.
Fantàstic.
També hi ha altres consells més tècnics, i també el típic de dir, ostres, si és el primer cop que tuneges una videoconsola que no sigui la que més t'estimes, perquè sí.
Agafen una d'aquestes dels encants.
Sí.
Déu-n'hi-do, estem analitzant briconsola.com. Briconsola.com.
Jo crec que ningú ho havia fet fins ara al món.
Ningú ho havia fet. És un anàlisi, el primer anàlisi que els hi fan aquesta gent a la pàgina web que han construït.
Sí,
què
sí.
Més hi has trobat per allà dins?
Hi ha moltes coses, com ja us deia, en aquesta web, i hi ha un apartat de restauració i un altre de reparació. Ja no tant de tunejat, sinó de reparar aquelles coses. Et donen també moltes guies per poder-ho fer, i en concret trobem respostes a preguntes que a mi m'interessen poc, que mai m'hagués fet.
A veure, exemples de preguntes
que, hi ha gent que li interessa.
Que hi ha a la pàgina
com,
web.
Per exemple, com treure cargols de les consoles de Nintendo?
Bona pregunta.
Una bona pregunta.
Això no és normal, no són cargols com els de...
No són cargols normals.
M'ho imaginava, però no sabia exactament. Com treure els cargols dels cartutxos de Sega i de Nintendo? O sigui, no ja els cargols de... sinó els cargols del... Però per què es volen treure els cartutxos? O sigui, els cargols d'un cartutx.
Per posar-hi neon dins.
No em parlleu el
cas. No hi ha altra.
No, és que és així.
Dels jocs.
Suposo. No hi ha cap imatge ni cap fotografia d'un cartutx.
No ho he trobat. És possible que hi sigui.
És bona idea. Segur que qualsevol túner del que ens estigui escoltant, si no ho ha fet, es deu estar ja plantejant com posar un neo dins d'un cartutx de videojoc. I quines més
preguntes? El connector d'un cartutx de Neo Geo sense desmuntar-ho, Neo Geo no sé el que és,
Una altra consola.
Ah, és una altra consola.
Era coneguda com el Rolls Royce de les consoles perquè era caríssima.
Això de quins anys parlem? 80?
Estem parlant de finals dels 80, començaments dels 90. Una consola d'una marca japonesa que es deia SNK.
SNK, sí.
Més cosetes.
I aquí també trobem la descripció de consoles modernes i els seus principals problemes, El que podem trobar de problemes, jo no trobaria cap, perquè no en tinc, però...
No trobaràs problema el que hi ha darrere de la consola.
Exacte. També hi ha un apartat on els internets nautes poden ensenyar les seves col·leccions de consoles tunejades o no, i per exemple la Marta de València, àlies Lara, que no entenc si té un àlies perquè posa el seu nom, però bé, és la Marta de València, aporta una fotografia amb tots els jocs que té per la seva Super Nintendo. Un tal Albert des de Girona aporta les fotografies dels jocs de terror que té per la consola de GameCube, i terrorífic, òbviament. També hi ha la figura del brico reporter, un tal Jordi Geodes, que es dedica a recollir les notícies del món dels videojocs. Llavors, aleshores des d'aquí trobem des de l'èxit del llançament de la nova edició del Legend of Zelda del Japó fins al recull dels premis que va donar l'Associació Espanyola d'Editors i Distribuïdors del Programari d'Entreteniment d'Espanya, una associació que jo no sabia que existia i que ara gràcies a briconsola.com i en aquest programa vostre conec,
coneguda com a ADS.
Sí, sí,
anem enllestint.
També hi ha un apartat de webs amigues, un llistat de links, aquí és on surten, aquí avui hem tingut un representant de badajocs.cat, doncs esteu també, sapigueu, entre les webs amigues de la gent de briconsola.
Sou amics, Roger?
Sí.
Estava molt callat, ella, estava...
Va ser un dels...
Deu ser amic d'ells i jo aquí, sort que els deixo...
Va ser, com ho deies, això, un dels primers...
Un dels primers registrats que vam tenir a Badajoc.
Molt bé. Marcianitos.org, que ja vaig analitzar fa uns dies.
Som un clan.
Sí,
et persegueixen, Ariadna.
Tots surten altres seccions com descàrregues, guia de compres, reportatges, etc. I deixeu-me dir un apartat que és d'agraïments i en la que he trobat un agraïment que m'ha tocat el cor perquè diu... Gràcies a la meva Montse per entendre el meu hobby i respectar-lo. Gràcies per la paciència, reina. Jo des d'aquí també la felicito amb ella, no per la paciència, sinó per aguantar-lo directament, perquè en realitat és el que ell ve a dir, però no s'atreveix.
A veure, Ariadna, acabem. Valoració de la web.
És una pàgina feta amb poc pressupost, ells ho diuen, diuen que tenen molta il·lusió, això sí, i jo m'ho crec. Podria estar una mica millor el tema del disseny i el tema de facilitats per navegar, això és un tema comú a totes les webs que m'heu fet analitzar, però bé, no sé, m'ha agradat, sí, és interessant, i el tema del tunejat de videoconsoles és divertit.
Bé, estem encantats perquè és la primera web pràcticament de l'estiu que més o menys li agrada a l'Ariadna.
Una mica tard, però sí.
Deixem aquí el programa d'avui, gràcies a Ariadna. Recordeu que podeu saber més sobre generació digital a la pàgina web de Catalunya Ràdio, www.catradio.cat, i que ens podeu dirigir les vostres opinions i les vostres consultes a generaciodigital@catradio.cat. A més, també podeu descarregar a través del portal de Catalunya Ràdio els programes en format MP3 per escoltar-los quan vulgueu i com vulgueu. Salutacions de l'equip del programa: Albert Murillo, Jordi Celles, Francesc Blasco, Albert García, Estar, Eloi Prieto, Gustavo Benítez, Ariadna Oltra, Olga Vallejo i Joaquim García al control tècnic. Avui acabem el programa amb una de les cançons incloses en el videojoc Streets of Rage. Les bandes sonores de la trilogia de Streets of Rage, creades per Yuzo Koshiro, estan considerades entre les millors composicions musicals per a videojocs dels 90, i alguns agosarats fins i tot dirien que de tota la història. No és casualitat que aquest tema estigui inclòs en l'àlbum The Very Best of Sega, amb les bandes sonores més importants de la història d'aquesta companyia japonesa. Us deixem, doncs, amb Els carrers de la ràbia i el geni compositiu de Yuzo Koshiro. Gràcies.